Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
A minuts per arribar al punt de les 11 i anar tancant ja aquesta primera hora del Sant Cugat a fons, segon de l'any. Albert, bon dia.
Bon dia. Encara estic una mica xocat per aquesta connexió que heu fet fa pocs minuts, eh? M'he quedat... Déu-n'hi-do, estic impressionat.
Però per bé.
Sí, per bé, per bé.
No. Habitualment.
No, en aquest cas estic aclaparat, davant d'aquesta connexió. Bé, comencem el repàs de l'actualitat amb una notícia de televisió. Ja sabem que generalment en parlem a la secció de xarxes, però avui en parlem també el repàs d'actualitat. De fet, dubto que sigui una notícia, més que una notícia, una constatació, i és que Sálvame, aquest vomitiu programa que fan a Telecinco, és el programa més sancionat de tota la televisió espanyola. Telecinco, de fet, acumula 118 queixes, i 116 només pertanyen a aquest programa, és a dir, només dues queixes estan fora d'aquest programa. També és veritat que a Telecinco fan poca cosa més que això, per tant, és difícil que es queixin d'una altra cosa. En tot cas, l'informe és un informe d'avaluació sobre l'aplicació del Codi d'Autoregulació de Continguts Televisius i Infància, format per les pròpies televisions. És a dir, ells mateixos han fet un informe en el que recullen les queixes i, per tant, majoritàriament estan... Aquestes queixes van en contra d'aquest programa de Telecinco, aquest programa del cor.
I aquestes dues queixes que no van referents a Sálvame podrien ser de la Nòria o la Nòria no és de Telecinco?
Vés a saber, perquè...
Perquè la Nòria és aquest altre programa que havia d'acabar-se, no?, per falta de patrocinadors.
No, en principi la Nòria no apareix en aquest informe. El que sí que t'haig de dir és que aquestes queixes són per no respectar l'horari infantil, el suposat horari infantil aquest que es planteja a les televisions. Doncs 118 corresponen a Telecinco, com hem dit, Antena 3 en va rebre 30, 4 14, La Sexta 9 i Televisió Espanyola només dues.
I TV3 per dir paraulotes a la Riera, no?
Suposo que el fet de... com diu...
Mari Carme la Torre,
sí. Bé, en tot cas, no, en principi suposo que només són les de Bas Nacional. En tot cas, acabem aquesta, tanquem la part de televisió, parlem ja d'aquest món real tan maco que tenim. El 2012 tanca ja xifres d'aturats al final del 2012, 614.000 aturats a Catalunya i 4,4 milions al conjunt de l'Estat. En un any s'han registrat 51.000 aturats més a Catalunya, ha pujat un 9,2%, déu-n'hi-do. Però bé, en tot cas, val a dir que el nombre de persones registrades a les oficines del Servei d'Ocupació s'ha reduït. No sé, suposo que com dèiem fa un temps és qüestió d'economia submergida, perquè si realment hi haguessin tants aturats a Catalunya ja faria dies que no hi hauria Catalunya.
Sí, totes aquestes dades haurem d'anar veient com evolucionen. Avui que... diuen una cosa i l'endemà diuen una altra.
Sí, perquè la veritat és que el tema de l'atur és, com ha dit Mariano Rajoy, la seva prioritat. Ara vés a saber si serà capaç de crear ocupació o no. Cadascú dedicarà el temps al que pugui, perquè precisament volia parlar d'una cosa.
De temps?
Sí, no, volia parlar d'un article que va sortir a La Vanguardia sobre les mesures que ha pres Mariano Rajoy, aquestes mesures de congestió del dèficit, que m'ha fet molta gràcia. El titular és literalment "Los Borjamaris están enfadados".
Titular de quin rotatiu?
Qui són els Borjamaris de La Vanguardia? És l'article d'Enric Juliana. Els Borjamaris és, dícese en Madrid, el pijerío de derechas, pantalón de pinzas, camisa de marca, preferentemente a rayas, un toque de gomina y el jersey colgado del cuello los domingos al mediodía en la sierra o en las terrazas invernales del barrio de Salamanca. Desmentim que es tracti de Sergi Alemany, són els Borjamaris madrilenys. Per tant, aquesta gent, els que esperaven un gir totalment neoliberal de Mariano Rajoy, estan totalment decebuts perquè es veu que totes aquestes mesures que ha pres Mariano Rajoy, i de les quals segurament seran moltes més quan passin aquestes maleïdes eleccions andaluses que estan aturant la majoria dels processos, són massa toves. És a dir, hauríem ja de directament fer desaparèixer l'Estat per aquesta gent.
És a dir, no és que els afectin amb ells, sinó que creuen que...
Clar, ells esperaven
que... No sé com explicar-ho, Albert.
No cal que ho expliquis. El que esperaven ells és que directament ens convertíssim en un país sense estat, en el liberalisme total i absolut. És una mica en la línia d'intereconomia, saps què vull dir? Aquesta línia.
I ens volen enfonsats?
Que estan... No, ben bé, amb ells ja els hi anava bé. Per tant, tant els hi fa si s'enfonsen o no s'enfonsin. En tot cas, el que no volen és pagar impostos, tampoc volen rebre serveis perquè total, ells ja se'ls poden pagar, els qui no se'ls poden pagar els és ben igual perquè total ells viuen en les seves urbanitzacions de luxe i en els seus camps de golf i en les seves estacions d'esquí de la Sierra.
No tenen nom aquestes urbanitzacions?
No, suposo que no, una mica de tot, eh? És que, i aquesta gent, com que viuen en el seu món, tant els hi fa si ajuden els altres o no. En tot cas, m'ha fet gràcia el titular.
Los Borjamaris.
Sí, tornem a un tema molt recurrent al nostre repàs de l'actualitat, que és Iñaki Urdangarín. M'agrada molt el concepte que publica EFE, que bé, no publica EFE, ho publica en els diaris, però EFE ha estès la notícia, és que Urdangarín va subcontractar-se a si mateix per endur-se tots els diners públics cobrats. És a dir, sí, el concepte subcontractar-se a si mateix és bastant curiós i com a mínim ja revela que potser Urdangarín ja no és tan innocent o no l'han enganyat com potser ens havien intentat vendre.
Per subcontractar-te a tu mateix has de tenir doble personalitat?
Suposo que sí, en tot cas ho hauríem de provar, ho intentaré un dia d'aquest subcontractar-me a mi mateix a veure si en trec alguns diners públics. Val a dir que, com hem dit abans a les xarxes, ja el fiscal ha acusat el duc de Palma de tenir un ànim de lucre desmesurat. Bé, sí, una mica sí, eh? És allò que l'home es subcontractava serveis a empreses que també eren seves. Per tant, era una manera, de, per dir-ho d'alguna manera, de fer passar pel sedàs legal aquests diners que rebia públics.
I que tot quedi a casa.
I que tot quedi a casa, sí, molt a casa. Encara que se n'hagi d'anar a Washington mig exiliat. En tot cas, diem que ja tardava molt, ho havíem vaticinat des d'aquí, però finalment ha passat, Iñaki Urdangarín està relacionat amb Sant Cugat, tardava molt a aparèixer la notícia. Sabem que hi havia una seu de l'institut d'aquest famós i fosquíssim institut Noós a Sant Cugat, però en tot cas, va dir el titular de Cugat.cat, que ara mateix no trobo, però que diu que si podem recuperar-lo, el web hi serà.
I tant, el recuperem aquí.
És que Urdangarín i la infanta Cristina van deixar diners al seu soci per comprar un habitatge a Sant Cugat. És una notícia que realment pot trasbalsar tots els ciments d'aquesta ciutat. I és que es veu que Diego Torres, el soci d'Iñaki Urdangarín, va rebre 400.000 euros per comprar un habitatge que costava 1,5 milions d'euros. En tot cas, no sé si això es podria parlar de corrupció o no, perquè jo no sé on és la il·legalitat en aquest cas, però anem amb compte. Anem amb compte. Potser un dia d'aquests ens subcontractarem nosaltres mateixos i podrem treballar per Iñaki Urdangarín. Parlem ara de política internacional, queden encara 5 minutets, 5 minutassos en tot cas. Raül Orgales el tinc aquí molt divertit. Parlem de política internacional perquè està havent-hi una cosa força divertida, que és una cosa molt americana, que es diu caucus, val? Que literalment és una reunió de veïns, gent que es reuneix en una escola i discuteix sobre política. És una cosa que des d'aquí costa molt d'entendre, però que en el fons és important. T'ho explicaré així ràpidament.
On es fa això, Alberto?
Això es fa a cada escola, es va per estats, això. És com si ara a Sant Cugat es reunissin o bé un centre cívic o alguna cosa així, tothom se'n reunís allà i decidissin entre tots a quin candidat els agrada més. Val? El demòcrata no el poden triar perquè, total, ja hi va Barack Obama, que és el president i es presenta a la reelecció, però amb aquestes primàries republicanes, que estan tan plenes de friquis, perquè la veritat no hi ha ni un candidat que sembli que pugui fer-se realment rival de Barack Obama, doncs aquesta gent diu, doncs mira, a mi m'agrada més o Mitt Romney o Newt Gingrich o Ron Paul, és igual, el que els agradi més. I llavors, a partir d'aquí, es comença a articular els mitjans, diguem-ne, perquè, com diuen, com descriuen literalment, hi ha més mitjans que persones en aquestes reunions, comencen a crear-se les seves boles a partir de com aniran les eleccions, a partir d'aquests caucus, que són literalment reunions veïnals. Els primers són els d'Iowa, que és un estat al voltant de 3, entre 3 i 4 milions d'habitants, que bàsicament és de majoria evangèlica, blanca i conservadora, és a dir, molt republicana.
I ara mateix s'ha fet allà aquesta trobada.
S'està fent.
A hores d'ara?
No sé si a hores d'ara dubto, no. Perquè deuen estar dormint. Però veig que el teu domini dels fusos horaris no funciona gaire bé. Doncs falta poc i han de decidir ja. En tot cas, parlem de fusos horaris, que és una notícia que té retard, però que m'agradaria comentar, que és que dues illes de la Polinèsia, em sembla que és l'arxipèlag que toca, al costat prop d'Austràlia, Samoa i Tokelau, han decidit saltar-se un dia el calendari per una raó molt simple, perquè bàsicament el seu comerç anaven un dia, pràcticament un dia més tard que els països amb qui comerciaven més, que són Nova Zelanda i Austràlia. I van decidir doncs, saltar-s'ho ràpidament, en lloc de fer cap canvi, van saltar-se el fus horari i han avançat pràcticament un dia. Ara són el primer lloc on es fa on arriba l'any, lògicament, perquè estan molt a l'est. Fins ara, fa molts anys, van decidir comerciar amb Estats Units, etcètera, etcètera. El problema és que ara es trobaven amb un problema, que és que quan Samoa era divendres, a Nova Zelanda i a Austràlia ja era cap de setmana, per tant no podien, no els lligaven els horaris i només coincidien quatre dies amb els seus socis comercials principals, i per tant han decidit amb una gran intel·ligència i coherència canviar d'horari. És com si nosaltres ara ens dediquéssim a anar a horari dels Estats Units, per exemple.
I els perjudicats són els nascuts el 30 de desembre, per tant.
Per exemple, bé, hi ha gent que ha nascut el 29 de febrer i, escolti'm, no hi ha res a fer.
Bé, fan anys cada 4
aquest
anys.
Aquest any faran anys els que han nascut el 29 de febrer. Bé, i tanquem amb una notícia bomba, una notícia que ha obert tots els telediaris, que, lògicament, jo li dedicaria un programa especial, un reportatge, un... No ho sé què és, que jo estic emocionat.
Parles del MAC?
No, parlo de que Messi ha tornat a Barcelona de les seves vacances.
Del MAC, com li diuen al nou esportiu.
Ha tornat a Barcelona de les seves vacances. Dediquem 3 minuts de l'informatiu a veure com Messi arriba amb taxi. Per favor, és molt important, molt interessant. No vull comentar res més, és que em posa bastant de mala bava, per dir-ho finament.
Messi va ser també notícia ahir pel documental sobre en Soufiane, aquest nen que volia volar.
Sí.
Potser hauria estat més interessant
per exemple,
d'una notícia com aquesta.
Però no, hem de posar la imatge de Messi arribant amb taxi i que potser arribarà al partit importantíssim contra l'Osasuna de Copa, i que, bé, és igual, prefereixo no parlar-ho, perquè mentre, per exemple, no ho sé, hi ha equips catalans que ja fa dies que entrenen,
i doncs, l'Espanyol,
el Messi, quan arribi Messi de les seves vacances, és demolador.
Escolta, Albert, que sé que vas participar ahir a la tertúlia esportiva.
Sí.
Sé que ets del Barça, això no ho amagues, però que també sents simpatia per l'Espanyol.
Sí, també.
Alguna porra? Ja sé que encara queden molts dies.
Ho vaig dir ahir, depèn molt de si Forlín acaba el partit o no. Jo 2-3.
I faria jugar Kameni o Cristian Álvarez?
No, home, Cristian Álvarez, Kameni està ja fora de l'Espanyol, pràcticament.
Albert, gràcies.
Bona nit a tothom.
I fins a la propera.